Sí, que bonica, eh, aquesta cançó. Sabíeu que aquesta preciositat de cançó Dust in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, eh, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notis, és clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous. Sona aquesta música, vol dir que comença el programa Molta Comèdia de les Arts Escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui tindrem amb nosaltres la visita d'una gran actriu, una gran actriu que vindrà a fer una obra al Teatre Auditori, però que a més resulta que de fa molts anys viu a la Floresta. Bé, Sant Cugat, la Floresta a vegades hi ha aquestes distincions, però en definitiva, Sant Cugat. Però abans... l'homilia de Molta Comèdia. Avui, els Premis Max d'enguany. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El dilluns, des d'aquest marc barroc del Teatre Arriaga de Bilbao, es va fer la festa anual de l'entrega dels Premis Max en un espectacle que algú ha qualificat com un show heterodoxo con una Bilbao abierto al mundo. La veritat és que sí que era una mica heterodoxo, però no per dir una altra cosa, perquè que un paio vestit de pallasso medieval sortís de tant en tant en primer pla menjant pomes mentre el president de la SGAE, pobre home, feia el seu discurs institucional allà al fons, un discurs que va tenir per altra part una mica de dramatisme amb l'esment del seu pas personal per la Covid, no acabava d'ajustar-se a les coses que a mi m'agradaria veure en una pantalla de televisió quan es passa un festival com aquest. Dit això, esmentar de seguida la collita catalana important que una vegada més suscita en mi una contradicció fonamentada en la incomprensió de que, per una banda, sembla que s'estima i es valora la feina feta pel teatre en català. I per l'altre, no és possible que les companyies, les obres, les actrius i els actors catalans puguin representar la llengua en què s'han fet aquestes obres fora de Catalunya. València, a vegades, i les Illes Balears. Sembla que no és possible que, igual com fa una companyia francesa, britànica, sueca o alemanya, es faci la representació en la llengua pròpia amb un sobretitulat i el públic, com passa amb el cinema o en les sèries televisives, té l'opció d'escoltar en la llengua de creació unes obres que després, sorprenentment, es premien. I dic sorprenentment perquè està clar que hi ha, com deia abans, una valoració objectiva que crec que és lloable en tots els sentits. A veure, així doncs, la millor direcció d'escena va anar a parar a Nau Albet i Marcel Borràs per Atraco, paliza i muerte en Akbanaspak. El premi al millor actor va ser per Joan Carreras, per Història d'un porc senglar, un Joan Carreras que precisament va actuar al Casino de la Floresta en plena pandèmia, presentant una esplèndida selecció de sonets de Shakespeare de grata memòria. I la millor actriu, el premi al millor actriu, va anar a Mireia Aixalà per la seva interpretació de Les tres germanes de Chekhov, una adaptació feta per Marc Artigau, Cristina Genevat i Julio Manrique, que també va rebre el premi de millor adaptació teatral. També en dansa, un premi pel millor espectacle per La mort i la donzella i per Asun Noales, per la millor coreografia d'aquest mateix espectacle, que també es va endur el de millor il·luminació a càrrec de Juanjo Llorenç. I un altre premi pel millor espectacle per a públic infantil o juvenil pels veterans de Xirriquiteula, teatre, amb Laica d'Obsidiana, o sigui, una esplèndida collita de companyies de parla i emplaçament catalanes. El millor espectacle de teatre va anar per El bar que se tragó a todos los españoles, d'Alfredo Sanzol, que també va tenir el seu premi de millor autoria, un dramaturg i director que ha treballat molt a Catalunya, bàsicament amb les noies, dones, senyores, ja no sé com dir-ho, de T de Teatre, i en moltes ocasions. Aquesta obra també va guanyar el millor disseny d'espai escènic d'Alejandro Andújar. I el Max pel millor ballarí va ser per Ivan Villar, per Leire, i la millor ballarina, Iratxe Ansa, per Al Desnudo. Com millor espectacle revelació, Antoine, de Beyond Entertainment. Millor espectacle musical o líric, Kutsidazi, Videa i Xabel Musicala. I millor autoria revelació, Fernando Delgado, per Los Remedios. Finalment, per millor vestuari, Débora Macías, per Nice. La tragèdia d'Inés Castro, millor espectacle de carrer Simfun i millor composició musical per l'espectacle escènic Mariano Martín per Con lo bien que estábamos. En resum, us diré que són uns premis que en gran part varen anar a les arts escèniques del País Basc i de Catalunya. Els primers, per qualitat, però també, evidentment, considerant on es feia la gala, a Bilbao. I els segons, perquè una vegada més, les arts escèniques a Catalunya tenen bona salut, tot i les dificultats de tota mena, pandèmia inclosa ara, que pateixen. Mireu, esperem que alguna vegada es trenqui aquesta barrera invisible, però real, i es pugui representar en català arreu. Amén. Tal com dèiem al principi del programa, avui tenim aquí amb nosaltres una donassa i una actriuassa. A veure, evidentment, abans de tot és una donassa perquè després pugui ser una actriuassa. Mercè Aranega, benvinguda al programa Molta Comèdia una vegada més.
Una vegada més, moltíssimes gràcies, Eduard.
Estic content que estiguis aquí, primer perquè, com dic, que ets una actriu que s'ha de considerar molt amb la història del teatre català de la segona, diguéssim, la quarta part del segle passat.
Sí, segona.
Quarta part del segle passat i, sobretot, el que ve del segle XXI. Però ara parlarem perquè el dia 15 d'aquest mes, que és el divendres vivent o l'altre, esteu al Teatre Auditori amb una obra que es titula Els gossos, els seus noms gossos, d'en Nelson Valente, que a la vegada també és el director de l'obra. És un autor argentí. I tu ets una de les protagonistes. Sou quatre.
Som quatre.
Sou
sí.
Quatre, dues parelles, i tu ets una de les protagonistes. Però aquí, a la presentació que ens feia el Teatre Auditori, deia, o diu, una celebració familiar destapa un laberint de secrets enterrats. Ojo. Secrets del cor, records distanciats pel temps. Què som? Què hem fet? De què tenim por? Doncs això, què som? Què hem fet? De què tenim por?
Bueno, a veure, això potser que s'ho contesti cadascú. Jo puc parlar de la funció. A veure, tal com està escrit, sembla que vagis a veure un drama psicològic. És una comèdia. Totalment, és una comèdia. Trobo que el que diu aquí, això que m'has llegit, està bé, té raó, però s'hauria d'haver posat sobretot que és en clau de comèdia, que és com escriu sempre el Nelson. Comença les seves obres presentant-te unes situacions que et fan riure. Per exemple, a la nostra Gossos, el primer quart d'hora, no sé què passarà aquí, però tot arreu on hem fet els bolos, la gent riu moltíssim. I aleshores tu estàs allà tan tranquil, però això ja és una cosa que ell fa sempre en les seves funcions. I hi ha un moment en què hi ha un desencadenant, fa que passi alguna cosa que fa clec, i tot allò que era comèdia es destapa que darrere hi ha un problema gros. Això que estàs dient en aquest cas és el problema de, bueno, del qui fa els anys, que li han dit una frase al metro, i fa que es replantegi tota la seva vida. És aquí on volia estar, això és el que volia fer. Com m'han passat els anys, tot i que només en fa 35, llavors es planteja un canvi de vida. Però tot i que el que diu és molt seriós, ho diu en to de comèdia. És a dir, el Nelson Valente, autor i director, no oblida mai que la seva manera de treballar per fer que la gent es plantegi moltes coses és des de la comèdia. És evident que al començament l'obra és molt més comèdia que cap al final, és una comèdia agradolça, però no ho fa mai des del drama pur. Tot i que tu dius, hòstia, però això que està fent aquest personatge, jo, per exemple, tinc un monòleg al final que és absolutament patètic, però fa com angúnia, fins i tot. Dius, què fa aquesta dona tan gran ara? Què està fent? Bueno, té aquestes coses. S'ha de veure.
No, aquesta, però aquesta defensa és bastant normal, en segons quin tipus de dramatúrgies. Jo diria que...
Ell és, és el seu mètode, diguem-ne.
Que fa una entrada, aleshores et situa en un punt, la gent entra d'aquesta manera i automàticament...
Pam!
Va veient...
Tasques, que diuen.
Sí. Aquí estem parlant de dues parelles. Què són exactament? Quina relació tenen entre elles?
Doncs mira, una parella som jo i el meu marit, que és l'Albert Pérez, que estem convidats a casa del meu fill, que és el Joan Negrier, perquè és l'aniversari de la seva parella, que és el seu nòvio, el seu home, vaja, que el fa el Pau Ferran. I... Però, diguem-ne que és, això també m'agrada molt, és una parella, que són nois, no és una parella heterosexual, però en cap moment se'n fa esment, perquè el problema que s'està tractant no és aquest. I el problema de, això és el que jo volia fer amb la meva vida, aquest problema el pots tenir si ets home, si ets dona, si ets LGTBI, fins i tot diria si ets gos. Però vull dir, aquesta... M'entens?
Això ha canviat, no? Des del principi...
Això ha canviat. Primer era la Sandra Monclús.
Exacte.
Exacte.
Després va canviar, em sembla,
ha
també, perquè
a
l'anunci del Teatre Auditori posava Rosa Boladeres.
Però no ho ha arribat a fer mai.
No ho ha arribat a fer mai.
No ho ha arribat a fer mai. La Sandra... Clar, nosaltres teníem bolos per la primavera passada. En vam fer 20, 20 i pico. No pensàvem que en tindríem més. I la Sandra ja s'havia compromès amb el Joel per la propera funció que estrenaran ara,
sí.
Del Joel Joan,
sí.
Que ella ja havia fet l'anterior.
És el gran comediant, no?
Manem?
El gran comediant.
Sí, no sé com es diu, la veritat. I aleshores, clar, vam dir, pues, s'ha de buscar una substituta. I aleshores vam pensar en la Rosa Voladeres, però a la Roseta li ha passat lo de que l'alcalde, suposo que ho saps, és públic, l'alcalde de Terrassa, Pobrico, té un fill, sí, o no sé si és nen o nena, que està amb leucèmia, i ha dit, em retiro i estic pel meu fill. No em retiro. I llavors el que han fet els seus més propers, que és molt maco, s'han ajuntat tots i han dit, totes les teves feines ens les repartim. I per tant estan treballant, vull dir, ara la Rosa, a part de portar la part de cultura no sé què a Terrassa, porta la part de la Diputació, l'altra porta no sé què.
No,
sí, bueno, però en un cas així jo ho trobo molt bonic, un acte de solidaritat molt bonic. I aleshores la Rosa no podia ser. Clar, això ho vam saber fa 3 setmanes, 1 mes. El Pau Ferran és actor, i a part de ser actor, ha sigut l'ajudant de direcció. És el que s'ha fet totes les funcions amb nosaltres, tots els bolos amb nosaltres. El que se sap la comèdia millor que ningú. I el Joan, el Negria, va dir, i per què no ho fa ell? Total, no estem parlant en cap moment, l'únic que s'ha canviat és el nom. En comptes de dir-se Laura, es diu Ramon. Jo però penso situació... dir que no se m'escapi, perquè jo a vegades a la Laura li deia, ai, reina! però clar, si a més és la parella del meu fill i porten no sé quants anys junts, l'Albert i jo podries dir, com és que aquest matrimoni ja gran ho accepta en tranquil·litat? Doncs perquè no fa 3 mesos que estan junts. Són una parella consolidada. I en aquest dia que passa això, no, això no té cap importància. I jo trobo molt maco posar una parella a favor d'això, de que no se'n parli d'això, sinó presentar-ho com la cosa més normal del món.
Sí, 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 sí.
I a més és que estic segura que en una família de tots els que jo conec, quan van a casa els pares, no estan parlant de l'homosexualitat.
No.
Estan
no.
a casa amb els pares normals.
Sí, sí.
Doncs això és el que fem.
Perquè la producció, que és de la Sala Trono...
És de la Sala Trono. És de la Sala Trono.
Sembla que la primera va fer una representació al...
A la Villarroel vam estar.
I a Girona, vam estar a Girona, no?
Sí, però no és de Girona, això,
no,
eh?
No.
Vam estar a Salt.
Que va estar a Salt, sí.
Sí, però no en temporada alta.
No, ja.
Oh, sí, que hi vam anar. Hi havia... No ho sé, no me'n recordo.
I després ha fet a la Sala Trono, però després ha fet també a la Villarroel, ha sigut la temporada.
Ah, sí, la temporada la vam fer l'any passat a la Villarroel, per aquestes dates.
I després ha fet gira.
I després hem fet gira. I ara el que va passar és que pensàvem que ja havia acabat i tenim 12 bolos més d'entrada. És que la gent s'ho passa molt bé, t'ho juro.
És una bona resposta, penso. No,
no, home, amb els temps que corren i amb les funcions que havien quedat de la pandèmia pendents de fer bolo, clar, les noves produccions ho han tingut molt fatal per fer bolos, perquè tots els que havien caigut d'abans s'han posposat, i nosaltres hem tingut molta sort. Al final n'haurem fet 30 i pico, d'una cosa que tampoc deies no... Però és que jo crec que ha anat corrent la veu per llocs, però és que hem anat a llocs, o sigui, l'últim que vam fer a Tremp, que jo feia anys que no anava a fer teatre a Tremp, la platea rient, drets, aplaudint... Però la gent s'ho passa bé, és una obra bonica.
El Nelson Valente és un autor que ja ha estrenat bastant un parell de coses, com a mínim.
Jo em vaig enamorar de... Jo per això tenia moltes ganes de treballar amb ell. Jo vaig veure El Loco i la Camisa, sí, que l'he vist 2 vegades, sí, que aquí va tenir molt èxit. La prova és que va venir 3 vegades a l'Argentina. Primer la Villarroel, després no sé on, 2 vegades al Romea, i vaig dir, jo he de treballar amb aquest tipus. Vull dir, tant el text... L'obra era una meravella, El Loco i la Camisa. Tu la vas veure, El Loco i la Camisa?
Sí.
Jo és de les coses que em van deixar planxada a la cadira,
eh? Quin tipus de director és el Nelson?
Ai, molt tranquil, i com que... Diguem-ne, com que les funcions que ell escriu se les coneix tan bé, i no són funcions que et demanin... Has de pensar els antecedents, tot allò que fem, aquelles menjades de tarro. Com que això no ho demana, perquè són molt funcions de ara i aquí. El que està passant és ara i aquí. No cal que pensem en antecedents. Aleshores, ell et va portant per un camí per treure que tu estiguis el més natural possible. És a dir, no t'imposa que busquis un personatge que ell ha escrit, sinó que el que ell ha escrit ho posis a la teva pell. Com diries tu això? Com ho faries tu, això, com a Eduard? Com ho faries? Doncs així és com ho vull. I aleshores, això et dona molta tranquil·litat, perquè, clar, és com si fos... Sí, però no és tonto. I aleshores, no. Un cop tu estàs instal·lada en aquella naturalitat, et va ajustant els tempos. La comèdia és molt tempo. És una partitura.
Sí.
I aquí és on ell fila molt prim. No, això és una pausa. I la vull llarga. I dius, ai, jo em sento incòmode. Diu, és que vull que se sentin incòmodes. Perquè després d'aquesta pausa ve un xiste. I aleshores, tota aquesta... És molt llest. Tota aquesta càrrega que la gent ha anat aguantant, la deixarà anar amb una rialla. Bueno. I llavors és aquí quan et va acotant, diem.
Bueno, el que m'estàs dient és que ell manté, o sigui, realment domina, diguéssim, tot l'escenari, en el sentit de que com a creador, per una part, com a dramaturg i com a director, el que passa és que, deixa que vosaltres entreu.
Clar.
Vosaltres entreu
Ara vens a... Ara t'agafaré, ara que ja estàs còmode.
És una forma intel·ligent de fer-ho.
Home, molt. La veritat. Molt, perquè si no, moltes vegades els assajos pateixes també, perquè és com que el personatge va davant teu i no hi ha manera de... Com deia el Serrat en aquella cançó, i cuando más voy allá, más lejos quedes.
Oh,
és com algú que sempre està un metre davant teu i tu corres per agafar-ho, però ell també corre un metre i no l'acabes d'agafar mai. Doncs els personatges estan amb tu. Si no, d'entrada, jo penso com el Nelson, els personatges s'han de fer a partir d'un. I després es poden anar desestructurant i acabarà sent una altra cosa. Però començar amb la comoditat, mai amb la incomoditat.
Bueno, diuen
però que... no en teatre, penso que qualsevol feina, començant-la per la incomoditat, té molts punts de que no surti bé.
Diu que parlant la gent s'entén,
sí.
I vaig llegir un que deia que bordant a vegades també.
A mi no m'agrada que em bordin, la veritat, no m'agrada que em bordin la meva gossa. No borda mai, pobreta, bueno, borda per saludar, però...
El va saludar i per si...
Però també tens raó, hi ha gent que no parla, hi ha gent que borda.
Per si té... No, hi ha gent que no parla.
No, hi ha gent que borda directament. Doncs amb aquests no en vull saber res, jo.
Bueno, aquesta obra, ja amb ella estàs un any i alguna cosa? Hi ha un any i alguna cosa,
no? Sí, bueno, i entremig.
Bueno, amb totes les alternatives que hi ha hagut.
I restriccions, i no sé què.
I les que hi haurà, i les que hi haurà. Jo no sé quina, idea en tens tu, però jo penso que això és una cosa que encara ningú, realment ningú sap exactament.
No ho sé, mira, a mi em va enganxar la pandèmia amb 4 dies d'assaig. Anàvem a fer altres veus del De Filippo,
sí.
Al Nacional, sí. Amb direcció de l'Albertí.
Sí.
Vam començar a assajar dilluns, eh? Vam fer dilluns, dimarts, dimecres, dijous, i el divendres al matí ens van trucar i ens van dir cap a casa. Una funció a la Sala Gran, amb el Pere Arquilluel, Joan Carreras, jo, Laura Márquez, el Lluís Villanueva, bueno, un repartiment que no te l'acabes. Una meravella.
Sí, sí.
I amb el Xavier, i portàvem 4 dies de treball de taula, estàvem... Bueno, doncs res. Bueno, jo ara tornaré amb el Xavier, amb l'Albertí, ara al febrer.
Al febrer?
Sí, a la Sala Gran, sí.
En quina obra?
Els homes i els dies. És una adaptació del Josep Maria Miró, del Xosé.
Ah, sí?
De David Vilaseca. És una autobiografia d'un... Va morir amb 46 anys a Londres... Era un professor de filosofia a Londres, vivia, però de Barcelona.
Sí.
Van estudiar als Estats Units. I, bueno, molts problemes i molta cosa, que si amb la mare, que si amb l'homosexualitat... Bueno, no, només té 2 llibres. Un, que és Els homes i els dies, la segona part, i el primer no me'n recordo com es diu. Està tot amb un tutxarro així de 800 pàgines. M'ho vaig llegir i vaig dir al Xosé, dic, no sé com faràs una adaptació d'això, que l'altre dia el vaig veure... I em va dir, bueno, poso coses entremig d'altres i, bueno, és una creació, una obra de creació. I bon això ho farem a la Sala Gran del Nacional a partir del maig. Al desembre fem una setmana de lectures i deixem passar un mes i mig perquè suposo que volen sentir tant el Miró com l'Albertí com sona això que s'ha escrit i tenir un mes i mig per poder...
El Miró, com a anècdota, et diré que va començar aquí a aquesta casa.
El Xosé és periodista, clar, bueno...
Va començar aquí.
Som molt amics.
Jo el vaig conèixer aquí,
L'altre dia el vaig veure perquè vaig anar a veure l'Habitació Blanca, la Fleischer, que és d'ell, em va agradar molt.
És molt bo.
I està molt bé, tant la Cesc Pinyon, la Paula Blanco i l'Albert Prat.
Bueno, doncs aquesta obra suposo que tindrà una bona resposta del públic de Sant Cugat.
Esperem-ho.
Perquè seguint tot això que estàs explicant de tots els públics diversos, que en canvi la reacció, a més, acostuma a ser idèntica, no?
Sí, esperem.
Perquè es tracta d'un tipus de situació...
Aquí l'únic que em fa por és el gran, sempre em passa,
La distància.
La distància. Però depèn de quines funcions no passa res. Però que... I ja m'ha tocat fer dos monòlegs darrerament amb aquesta, tant la Shirley com la Valentine. Neus. I la Neus, Català.
Sí.
Però clar, la Shirley deies era un monòleg, però em dirigia al públic.
Sí.
Aleshores, d'alguna manera, tu pots tirar la pilota cap allà al final.
Sí, sí.
I la Neus, tot i que és de cara al públic, no par... és tan bèstia el missatge que ja hi poden haver 200 metres que això t'arriba.
Sí.
Però clar, en aquest cas és un menjador petitet i estem allà, ens movem poc, és molt de gestos, molt de petites coses. A veure...
Per la distància mitja...
Poseu-vos el més a la vora que pugueu, sisplau.
Bueno, hi ha gent, jo diria sí, que està amb el 70% de l'aforament, i si hi ha gent a l'amfiteatre, doncs estan realment bastant lluny, per això és habitual.
Tu no, que tu sempre et veig a les primeres files.
No sé...
Ets un enxufadillo.
Últimament em poso on em deixen, perquè puc estar cap a l'última fila.
A la Shirley estaves molt endavant, perquè et vaig veure.
A la Shirley sí.
Estaves a primera fila o...
Sí, sí, primera no acostumo mai.
O segona, però sé que et vaig veure.
Sisena fila, aproximadament, cap a la sisena fila. Tinc en compte, de totes maneres, que han augmentat, van augmentar en un moment determinat tres fileres més... I, per tant, la que era abans la sisena és la novena. O sigui, que hi havia... Abans abans hi havia 16.
Les han augmentat, vols dir, pel davant?
Per davant.
Això està bé.
Han augmentat per davant. Hi havia 3 fileres més, que vol dir que han augmentat la capacitat del teatre fins a 912 butaques.
Sí, sí. Bueno, però ara amb el 70% és més... No menys. Sé, amb això no sé si omplirem, la veritat. No ho sé, no ho crec. Però, bueno, no ho sé. No sé quantes ganes té la gent de veure teatre, de passar-s'ho bé.
Jo penso que sí.
Esperem que sí.
Jo penso que sí, que hi ha una resposta en general, el que estic veient jo, hi ha una resposta molt bona, perquè la gent, com és natural, està cansada segons quina situació. Sí, sí. I el que vol és, efectivament, tornar allò que en diu la nova normalitat,
que no sabem massa què és.
Que jo no hi crec, amb la nova normalitat.
És que jo encara no sé què és, Eduard. Sí,
bueno, la nova normalitat, segons qui, vol dir que és retornar a l'anterior normalitat.
Ah, però amb les normes noves.
Amb unes característiques diferents. Llavors jo penso, home, nova, el que es diu nova no ho serà. Perquè hi ha una cosa que està molt clara i tu estàs...
És la vella normalitat modificada.
Exacte. Però el cervellet humà, els sentiments humans, continuen sent els mateixos amb o sense pandèmia.
Sí, sí, això sí.
I per tant les reaccions poden ser més o menys les mateixes. Que sí que hi haurà algunes persones, bastantes malauradament, que l'experiència les ha tocat. L'experiència l'ha tocat...
Amb molta gent. Hem perdut algú, si no molt proper, conegut.
Exacte. I per tant això, doncs, t'afecta. Però a part d'això, aquest és un altre tema.
Uh-huh.
Bueno, projectes, ja m'has dit que tens això,
sí,
el Teatre Nacional.
Sí, ja està. I potser una cosa pel grec, però encara no està segur, per tant, no en diguem res.
Estàs al ralentí o t'obliguen a estar al ralentí?
Bueno, m'obliguen a estar al ralentí, però m'he jubilat, eh? M'he prejubilat, i tant. I tant. Mira, entre la pandèmia, que vam treballar poquíssim, i jo vaig haver de treure el pla de pensions, perquè si no sabia de què viure. Ah, van ser molts mesos, eh?
Clar.
Molts, eh? Però molts.
I no passava com a França.
No. I a més, he entrat en una edat que sóc dona amb més de 60 anys. Hi ha poquíssima feina. Tu poses la tele i mires sèries, i homes de la meva edat n'hi ha a casco i porrillo. Un és director de banc, l'altre és metge de no sé què, l'altre és... No... D'aquesta edat, dic. Amics meus, com l'Orella, com no sé què, treballen moltíssim. Les meves amigues actrius de 60 anys, amb imatge, ni una. Alguna. Bueno, pots trobar que és molt famosa la Blanca Portillo, la Carmen Machi, però busca que no siguin així i mira't les sèries i digue'm quantes dones d'aquesta edat veus. Una, cap, o bé fa d'assistenta, o fa d'abuelita, o fa de merdeta de coses, és a dir, les dones d'aquesta edat ja no som... O veus un senyor de 60 i pico d'anys que enamora una tia de 30, posa una dona de 60 i pico que enamori un tio de 30. Et diran que ets un pervertit. Bueno, és així, Eduard. Sí, aleshores sí. Vaig dir... És que em van fer una entrevista no fa massa i em van dir... Com has viscut el virus de la pandèmia per la feina? I dic, dic, jo tinc un altre virus que és pitjor encara. Que és el virus de ser dona i tenir aquesta edat. Perquè la pandèmia, vulguis que no, si em cuido i em vacuno, o qui no es vulgui vacunar, és igual. Però és una cosa, o que passarà o que no l'enganxaré. Però el virus de l'edat i de ser dona, aquest ja no em marxarà mai més, només quan em mori. Per tant, les dones de la meva edat tenim un doble virus. I vaig dir, s'ha acabat, em prejubilo.
I aleshores, quan tens alguna... Quan
tinc feina, tens una pensió, no cobro de la pensió i ja està.
Quan tens que anar descomptant...
M'ho descompten, que... sí. Quan treballo, cobro el que treballo. Sí. No cobro pensió. I tampoc cobro la part proporcional de la paga doble. Però, bueno, jo vull seguir activa. Però, clar, el que no puc seguir és que entremig tinc... Sí, tothom diu, però fas una prota... Bueno, més o menys un paper molt important a la sala gran. Que so... Sí, però això és una funció a l'any, eh? 3 mesos de 12. Impossible, vull dir... Això no és França ni és Anglaterra i... És
ho sabem perfectament.
Doncs ja està, però jo no em vull amargar perquè tinc moltes altres coses a fer, perquè m'ho he passat molt bé fent aquesta feina i aquesta feina a les dones de més de 60 o de 50 i pico ens retira. Bueno, és així, esperem que no ho sigui per les generacions que venen i almenys que estigui equiparat als homes.
Hi ha una cosa que una però... característica, per exemple, del cinema, i és que en un moment determinat, part dels Estats Units, que marca sempre la pauta de tot això, van començar a fer-se pel·lícules amb gent gran, perquè evidentment hi havia un públic gran.
Sí.
I per tant, hi era posar un tipus de personatge que aquest públic, que a la vegada era idèntic, doncs l'entengués i inclús li agradés. I això hauria de passar en tot perquè... L'edat ha canviat. Bueno, jo per exemple, amb la meva edat estic fent això en aquell moment amb tu, amb tota l'alegria del món, però vull dir, fa uns anys seria improbable. I per tant, com és que no... Com és que els autors, els productors, no busquen aquest públic que existeix?
Sí, també. Sí, però a més la diferència entre homes i dones és molt fort en aquesta edat.
Sí,
molt.
Sí, d'acord amb tu.
I de tant en tant sí que posen una dona a fer de jutge, i és la prota. Dius, és que no cal que sigui sempre la prota. Poden ser papers secundaris macos. Entenen molts més els homes d'aquesta edat.
Però, sí, jo segur.
Doncs això, ja
doncs
està.
Escolta, Déu-n'hi-do el muntatge que has de fer, tot plegat per poder continuar, El fet de dir, ara faig funció, ara no faig, ara tinc...
Bueno, alta i baixa, com si quan estàs a l'atur, a veure. Nosaltres quan estem a l'atur i treballem, fem alta i baixa.
Sí.
I quan treballem no cobrem, i a l'atur se'ns para i després el reemprenem. Fem una represa, no sé com en diuen. Hi ha moltes... A veure, és que si no, no hi haurien personatges al teatre de més de 65 anys, també es necessita gent gran al teatre.
Sí, sí, clar.
Vull dir, és una de les poques feines que et permet continuar treballant després de jubilar-te. Però, evidentment, lògic, quan treballes no cobres. No, tot i que, com deia el Toni Sevilla, deia, no entenc per què no cobro quan treballo, diu, perquè el que cobro de la pensió no és un regal, és algú que jo m'he guanyat al llarg de la meva vida. Diu, per tant, això ho va dir el Toni, el Sevilla, diu, per tant, jo hauria de, encara que treballi, hauria de continuar cobrant la meva pensió perquè és meva. És dels diners que jo he cotitzat.
He capitalitzat uns diners.
Sí.
Uns diners durant 30
diu, si a més a més, aleshores, tinc una feina, doncs benvingut. No, ens ho treuen. Però bueno, no hi podem fer més i ja està, tu.
No, el que passa que és veritat que sí... Doncs hi ha una quantitat d'això que deies tu, que si hi ha aquesta desigualtat a l'hora de plantejar aquest tema entre home i dona, continua ben marcant aquesta diferència que no hauria d'existir. I que no hauria d'existir en una societat com la nostra, que està dient que en fi, que hi ha entès determinades coses, perquè tu això que apuntaves, per exemple, la parella dels fills, que és, en aquest cas són dos homes, probablement fa 50 anys era...
Impensable. No, i fa 30, si també tenies una parella, el que havies de fer era parlar del tema de la seva sexualitat.
Esclar.
Per mi, l'important és que d'això no se'n parli.
Sí, sí.
És a dir, una normalitat.
Sí, sí, sí.
Aquí ho vivim, en aquesta funció, com potser la gent al començament, quan el vegi allà sentat, com que el primer quart d'hora no parla, diran, qui és?
Qui és aquest?
Ai, ara ja ho he dit. Ai!
Ara ja ho has dit.
A mi m'ha donat spoiler. Ara.
Bueno, de totes maneres, De totes maneres, jo penso que igualment els que hi vagin, per tot el que s'ha explicat i per tot el que jo també hi he llegit prèviament, això ha de funcionar.
Esperem-ho.
Perquè el fet aquest de que hi hagi una relació, o sigui, que es parli d'allò que tothom, d'alguna manera o altra, alguna vegada a la seva vida en família ha parlat, o sigui, això és un fet. I, per tant, el mirall que acostuma o hauria de ser l'escenari, que és un mirall, a vegades com mica deformat.
Deformat, sí.
Però és un mirall. És un mirall
indiscutible. Sí, sí, un mirall, en el cas, per exemple, de la nostra parella, de l'Albert Pérez i jo, és un mirall exagerat, som una espècie de ropers. Te'n recordes dels ropers?
Sí.
Ell no calla mai, no calla mai, no calla mai, no calla mai. I llavors ella, pobra, no l'aguanta i es va emborratxant, va bevent, com volguem dir, calla ja. No, però tots coneixem algú així, que no deixa parlar ningú també.
És veritat. Mercè, doncs Eduard, estem molt content de que hagis vingut, que ens hagis explicat una mica l'obra i aquesta novetat, que és una novetat que penso que pot marcar.
Serà el segon bolo que farem. El primer el farem a Lloret i després ja venim cap aquí.
I després em deies que teníeu fins a 14.
Ah, sí, 12, espera, 12, el gener encara n'hi ha un, 12, 13, em sembla, per ara.
Déu-n'hi-do.
Sí, més els 20 i pico que vam fer.
Jo crec que és una represa
molt
bona.
Sí, molt bona.
Bueno, quan acabeu aquesta, tu tens aquesta funció.
Ja està.
I no, a continuació, segur, vindrà alguna altra cosa. Doncs.
Ah, sí. Sí, hi ha una cosa pel grec, però no puc dir res perquè encara no... Com era allò? El més calent és a l'aigüera?
Sí.
Doncs això.
Molt bé, Mercè, gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Eduard, com sempre, un plaer.
I espero que jo estaré allà, assegut.
Ja et buscaré a l'hora dels aplaudiments.
Veient què passa amb els gossos, si es borden molt o no.
Oh, n'hi ha un que borda molt, ja ho veuràs.
Un que borda molt. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, us espero.
Continuem.
Les dones som la meitat de la població, la meitat. I hem estat històricament discriminades, silenciades, invisibilitzades.
I brutalment violades.
I assassinades.
35 anys. Aquesta és la mitjana d'edat de les dones assassinades per violència masclista a Catalunya.
Cada any es denuncien a Catalunya 1.500 casos per violències sexuals contra nens i dones.
Per això, des del Departament de la Presidència, des del Govern de Catalunya i des de l'Institut Català de les Dones, treballem i lluitem per l'erradicació de les violències masclistes.
Entre altres coses, l'Institut Català de les Dones gestiona el telèfon d'atenció a les dones en situació de violència.
I ofereix assessorament jurídic i psicològic gratuït a totes les dones.
Perquè les dones tenim tot el dret a tenir vides plenes.
Tenim dret a viure lliures de violències masclistes.
Perquè no som víctimes, som supervivents.
Les dones cobrem un 23% menys que els homes.
Però som el 50% del talent emocional i intel·lectual de la societat.
Caldrien 71 anys per acabar amb la bretxa salarial a Catalunya.
Les dones estem infrarepresentades en el món de la cultura i la ciència.
Però som igualment creadores.
Sí, som creadores.
Grans creadores.
I odontòlogues, anestesistes, neuròlogues, cirurgianes, pediatres...
I científiques, en totes les àrees de coneixement.
I som mares, sí, i també enginyeres.
Sí, som tot això.
L'Institut Català de les Dones reivindica el talent femení.
Encara avui, en ple segle XXI, als mitjans de comunicació la veu experta segueix sent majoritàriament dels homes.
Per això, a l'Institut Català de les Dones tenim un cercador d'expertes adreçat a periodistes, empreses i entitats.
Per visibilitzar el talent femení i les aportacions de les dones.
I assegurar la presència de les dones en els espais de presa de decisions.
Perquè les dones esportistes també batem rècords.
Perquè som diverses.
Perquè les dones del món rural també existim.
Perquè som diverses.
Perquè som diverses.
Amb realitats diferents,
i totes elles igualment vàlides.
Com les de les dones, lesbianes, intersexuals, bisexuals i trans.
Sabies que les catalanes som les dones més estressades d'Europa?
Per això, l'Institut Català de les Dones dona suport a la iniciativa per la reforma horària.
Per potenciar horaris cívics i la corresponsabilitat de dones i homes.
Sabem que l'educació és clau per aconseguir la igualtat real d'oportunitats.
I l'eliminació de tota discriminació.
Per això, l'Institut Català de les Dones promou la coeducació i l'educació no sexista.
I té un centre de documentació pioner amb un amplíssim fons sobre feminismes.
L'Institut Català de les Dones honora i reivindica les dones que han fet història de Catalunya.
L'Institut Català de les Dones es va crear ara fa 30 anys.
I aquí seguim, juntes i diverses, al peu del canó, avançant sense rendir-nos cap a la igualtat real.
Perquè hi tenim tot el dret.
Sí, tot el dret.
Per això, l'Institut Català de les Dones és teu.
I meu.
I teu també.
És meu i és teu.
Podria semblar que això que acabem d'escoltar, que s'ha creat per l'Institut Català de les Dones, amb un programa com aquest de molta comèdia, que parla de les arts escèniques, no té sentit, i en té molt. En té molt, com hem vist també amb l'entrevista amb la Mercè Arànega, quan parlava d'aquesta invisibilitat o aquesta incapacitat de poder treballar de forma regular de les dones a partir de que tenen més de 60 anys. I això hauria de ser diferent en tots els sentits. I també aprofitant aquesta situació per poder parlar amb Tinta Roja. Tinta Roja és el primer espectacle inaugural del 21è Festival Nacional de Poesia que ha dirigit, que ha preparat en Jordi Bosch, que avui teníem intenció, teníem les ganes de que pogués estar també aquí amb nosaltres per poder explicar una mica doncs, la gestació, com va començar aquesta idea de fer-ho, però per impossibilitat personal no ha pogut ser finalment. En Tinta Roja és un espectacle que està muntat en commemoració dels 90 anys del sufragi femení. Per això penso que lligava perfectament amb aquestes paraules que han anat sortint de diferents dones que ha creat l'Institut Català. I és un espectacle que està dedicat a les poetes en llengua catalana, modernes i contemporànies, i a les clàssiques en poemes dels anys 30 en endavant, amb diversos homenatges, és una obra de diversos homenatges, i a la línia de les generacions actuals. S'ha fet una tria de 44 veus, 44 poetes, i podien ser-ne moltes més, perquè n'hi ha hagut moltes més, i és l'oportunitat de sentir aquestes formes, aquests registres més diversos i personals, des del lirisme, un lirisme més agut, un lirisme doncs, portat fins al crit inclús, la rebel·lia, l'experimentació, poesia que pot ser descriptiva i poesia elíptica, que ens mostra l'imaginari femení, que és ric i divers, l'experiència de vida, el desig i l'amor, el temps i el diàleg obert amb un univers literari del qual se senten hereves. I en Jordi Bosch, per poder doncs, fer aquest espectacle, que jo penso que serà impressionant, al Teatre de l'Auditori de Sant Cugat, ha escollit unes intèrprets fenomenals, que són la Laura Obert, la Sílvia Bel, l'Elisabet Casanovas, la Maifé Gil, la Victòria Pagès i la Clara de Ramon. I a més, per acabar de rodonir-ho, que jo penso que també ha sigut una gran idea, hi haurà un acompanyament musical, en aquest cas amb la cantant Gemma Humet, però a més també amb el cor Aglepta, aquest cor femení que, de Sant Cugat, que ha tingut una projecció fantàstica, internacional, des de fa ja bastants anys, i que va sortir del cor infantil de Sant Cugat. O sigui que és un producte coreglepte de dones que varen començar amb el cor infantil i que després, una vegada han fet grans, a partir dels 16 anys, van crear aquest cor que, ja dic, està actuant arreu d'Europa i no sé si ho han sortit, no recordo. En qualsevol cas, aquest festival, a partir d'aquest acte inaugural d'En Tinta Roja, aquest espectacle que ha seleccionat i ha preparat en Jordi Bosch, també doncs, hi ha una sèrie d'actuacions, una sèrie de presentacions, una sèrie d'actes poètics que començaran demà divendres a al Centre d'Art Maristany a les 7 de la tarda amb aquest amor que no és u, que serà amb la Blanca Llum Vidal, poeta i traductora, i la Sara Montfontan, violí. I es farà això dins del marc de l'exposició Elogi del malentès, a cura de Joana Hurtado. Com podeu veure, més dones estan doncs, presentant tot això. El dimecres, dia 13, hi haurà aquesta inauguració de l'exposició de Marta Pessarrodona, la poeta doncs, de Mirasol de Dalt, com s'acostuma a dir ella, i que està comissariada per Carolina Camanyes. I el dia mateix, dia dimecres, a les 8 de la tarda, Teatre Auditori, aquesta inauguració que comentaven amb Tinta Roja. Però tots els actes que estan preparats per aquest festival doncs, duraran gairebé un mes, perquè comencen aquest 8 d'octubre i acaben, després de molts actes que en citarem alguns a continuació, acaben el diumenge 7 de novembre. Hi ha un espai de visionat de càpsules poètiques que és molt interessant, que és innovador, que quan es va presentar ahir amb la presentació es va comentar, que és poetes que han deixat que determinats poemes seus es facin amb imatge. I aquest visionat de càpsules poètiques es farà a la Casa Imat des del 16 d'octubre al 7 de novembre, el dilluns, dimarts i divendres de les 10 a les 14 i de les 16 a les 20, el dimecres de les 16 a les 20 i el dijous de les 10 a les 14. Tota aquesta extensa programació del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, tota aquesta informació la podeu trobar a www.santcugatfestivalnacionaldepoesia.cat. I si entreu, posareu tota la documentació, tota la informació, perquè en aquests moments, tal com sabeu, generalment en paper no es fa. I continuem dient alguna cosa que pot ser molt interessant de recordar. El divendres 15 d'octubre, a la Unió, o sigui una recuperació d'un espai, almenys no a l'espai, diguéssim, teatral, però sí a la sala Calavé, es farà Després de Ferreter, amb Maria Vidal de Llobatera, amb Marc Romera, que va ser el primer guanyador del Premi Gabriel Ferreter de Poesia, i Jordi Cornudella. I coordina l'Andreu Gomila, que va ser el poeta que va guanyar l'any passat. I es faran doncs, aquesta estrena de les càpsules que comentava, que es podran veure a la Casa Imat, es faran que són en poemes de Jaume Coll Moriner, el Marc Romera, la Xènia Diaconova, el Sebastià Zamora, el Guillem Gavaldà, la Maria Cabrera, la Blanca Llum Vidal, en Josep Pedrals i la Sílvia Rotkovic. Tota aquesta informació, com dic, es pot trobar entrant a la web de l'Ajuntament i pitjant Festival de Poesia, i per tant tindreu tota aquesta informació dia per dia amb totes les grans activitats que hi ha, que són moltes, molt interessants i que jo recomano i que per mi serà impossible poder estar totes, que ja m'agradaria. I ara doncs passarem a l'agenda del cap de setmana. Som-hi! Thank you. Això que estem escoltant és una versió de la popular El Testament d'Amèlia i està interpretada per els Diode. Precisament avui dijous, a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, hi ha un concert de música tradicional catalana amb Diode, amb en Pau Mainer, que és guitarra elèctrica, i en Joan Torrentó, que és violí, i que penso que pot ser molt interessant en vista d'aquesta prova que us he deixat escoltar. I divendres a les 8, a les 20 hores, al Teatre Auditori, La filla del mar, d'en Joan Guimarà, versió musical de la Barni Teatre, el text i lletres de Jaume Vinyes, la direcció de Marc Vilavella i la direcció musical de Marc Sambola, que vam tenir en el programa de la setmana passada, amb un extens repartiment, moltíssima gent, i els intèrprets principals citarem la Mariona Castillo, com Mariona, la Clara Soler com Àgata i Antoni Vinyals com Pere Màrtir. I el dimecres, que comentava abans, el dimecres 13 a les 8, a les 20 hores, al Teatre Auditori tindrem en Tinta Roja, aquest espectacle inaugural del 20è Festival Nacional de Poesia Gabriel Ferrater, que està dirigit per en Jordi Bosch, amb aquesta selecció de poemes de Lluïsa Julià amb Laura Aubert, i que està interpretada per aquest grup fantàstic, Laura Aubert, Silvia Bel, Elisabet Casanovas, Maife Gil, Victòria Pagès i Clara de Ramon. I ara us deixo una mica més de música per tancar, una mica més de música, i dius que la setmana que ve parlarem de teatre, però parlem de teatre amateur, perquè hi haurà un congrés internacional de teatre amateur i vindran representants d'aquest congrés. Fins dijous. Adeu.
Quan la casa dorm i tot just he donat la volta al coixí, començo a somiar, però en Gregori em xiula: és l'hora, és l'hora. I jo, que em desperto amb la força de 100 pescadors, trepitjo la sorra i li dic bon dia, bon dia, a la lluna. Ara giro la barca tota sola, ben aviat ho farem un sol braç. Que els peus nus per la sorra, que em dirà si és freda la mar. D'una empenta ens endinsem, tot és negre al meu davant, l'horitzó que ni el veiem, però vosaltres no ho sabeu, no ho sabeu. Si pogués sentir a la terra el que sento mar endins,